Avui, dilluns 2 de desembre, tenim a l'altra banda del telèfon ni més ni menys que a un filòsof. Joan Carles Meli, que és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també exerceix de professor titular de Filosofia de l'Educació. Entre els seus llibres destaca La filosofia de la finitud, La lecció d'Auschwitz, Ètica de la compassió i Lògica de la crueltat. Des de fa més de 20 anys s'ha dedicat a elaborar una filosofia antropològica de la finitud en les seves diverses expressions, com ara el cos, el símbol, el plaer, el silenci o la mort. En el 2015, l'editorial Fragmenta inicia la publicació dels seus fragments filosòfics amb la lectura com a pregària i la prosa de la vida, que al meu parer formen part de la trilogia que clou amb La religió de l'ateu, també de Fragmenta, publicada enguany i que són el motiu pel qual el convidem avui. Val a dir que també el podem conèixer més a fons a través de l'obra publicada el 2018 amb Contra els absoluts, un llibre de converses amb l'editor Ignasi Moret. Bona nit, Joan Carles. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a La Lletra Ferida.
Hola, bona nit. Què tal?
Doncs bé, molt bé. Ja saps que t'he convidat doncs, per aquests llibres que parlen d'aquesta religió de l'ateu. I a mi és que t'he de dir que em va cridar molt l'atenció aquest títol, no? Perquè jo sóc una atea d'aquestes activistes. I ahir després, clar, em vaig trobar la sorpresa quan el vaig començar a llegir de que parlava de la lectura, i no només de la lectura, sinó que feies una referència habitual a Milan Kundera, que és un dels meus escriptors de capçalera.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, la primera cosa que caldria dir, a part de la presència de l'obra de Kundera, que per mi és molt important, també és que aquest títol, La religió de l'ateu, si obres la primera pàgina, comença amb una cita de Virginia Woolf. Mm-hmm. No? I, de fet, és Virginia Woolf la que em va donar la idea, la lectura, de nou la lectura d'una novel·la de Virginia Woolf, que és La senyora Dalloway, doncs la que em va donar la idea, aquesta religió de l'ateu, que com diu ella, com diu Virginia Woolf, és una religió que no actua en base a un principi absolut, no? amb un bé absolut, sinó per bondat, per compassió, és a dir, per relació afectiva amb l'altre. I aquesta és una mica la idea del text. I a partir d'aquí, i amb l'ajuda, com has vist molt bé, de la idea de prosa, no? De la prosa de la vida de Milan Kundera, doncs vaig construir aquest petit assaig.
És un assaig que és petit, però que és profund, que a més, petit en el sentit de que és un llibre editat així amb molta cura, però petitet, no? D'aquests de butxaca que et pots endur a tot arreu, que ja va bé, perquè aquests és dels que t'has d'endur. Ja m'ha respost una mica, no? Quina és aquesta religió de l'ateu? I a més m'agrada molt que sigui donat per Virginia Woolf, que l'hem tingut aquí, l'hem recuperat als clàssics i n'hem parlat d'ella, i ja ho has dit, no? Que és una religió contrària a allò sagrat, en què la bondat substitueix el bé i la compassió ocupa el lloc de la justícia.
És
perfecte. Explica'ns-ho una miqueta més.
Mira, jo des de fa ja molts anys que crec que el gran problema del en general de la història, però encara avui en dia del nostre temps, no és el relativisme, sinó l'absolutisme. Creure en una idea d'absolut. És veritat que, com jo dic en el llibre, de fet començo així, Nietzsche ja va proclamar al segle XIX que Déu havia mort, però també Nietzsche diu, els lectors que sàpiguen una mica de filosofia, recordaran que Nietzsche diu que immediatament després de proclamar la mort de Déu, diu, però ara serem capaços de viure sense Déu o no haurem d'inventar de nous. I aquesta és una mica la meva lluita, no? En primer lloc, descobrir quins són aquests nous absoluts, quins són aquests nous déus, que sovint no apareixen com absoluts i, per tant, no som capaços de fer-los front, no? Perquè no els percebem com absoluts.
Com a tals, sí.
Com a tals absoluts. I una vegada ho tenim això, que poden ser polítics, que poden ser religiosos, que poden ser estètics, que poden ser morals, que poden ser jurídics o polítics, una vegada els hem detectat aquests absoluts, aleshores combatre radicalment. I aleshores, bé, per això m'interessa aquesta idea de religió de l'ateu, no? Perquè, mira, tots els grans camps de concentració, totes les grans massacres de la història s'han fet en nom de Déu o d'un absolut o d'un bé en majúscules. I per tant,
d'allò sagrat, no? D'allò sagrat contra el que...
És a dir, un principi sagrat és un principi incontestable, no? Un principi davant el tothom s'agenolla i obeeix.
Que tot ho justifica, com expliques al llibre, no? Dius que, clar, davant d'allò tot es pot justificar si diem que es fa en nom de Déu, no? És la maldat, inclús.
Clar, perquè l'ésser humà necessita no només el legal, sinó el legítim. El legítim vol dir que necessita dormir amb la consciència tranquil·la. Llavors, quina és la manera de dormir amb la consciència tranquil·la? Eliminar el sentiment de culpa. I com eliminem el sentiment de culpa? Pensant que allò que fem, doncs això, no és només legal, sinó també legítim. És a dir, és, funciona d'acord amb un principi sagrat. Clar, aleshores, a partir d'aquí ja està tot legitimat.
No hi ha res a fer, no es pot debatre.
No es pot debatre.
Hem parlat de la influència de Kundera, però també hi ha altres escriptors, i jo no sé tu com a professor de filosofia, que parles d'aquesta filosofia literària, si has tingut que incloure doncs uns nous referents al teu programa educatiu, més enllà de Sòcrates, Plató, dir, ostres, és que hi ha tota la literatura que potser és més filosofia, i tu dius que ja comences a trobar-te més a gust, no?, amb la filosofia dels llibres, aquesta que transmeten.
Sí, aquest és el meu altre gran projecte, diguem-ne, filosòfic, que va conjuntament a la crítica als absoluts, la reivindicació d'això que jo anomeno filosofia literària. Què vol dir això? Vol dir que la filosofia comença amb la negació del valor de la literatura, del valor de la tragèdia grega, del valor d'Homer. Recordaràs que Plató, per exemple, una de les tesis importants de la seva República és que els nens i nenes no han de llegir literatura, no han d'educar-se en base a la poesia d'Homer, en aquest cas, ni de les tragèdies gregues. Jo crec que al llarg de la història, la filosofia que ens han ensenyat ha estat fonamentalment una filosofia metafísica. Què vol dir metafísica? Que és una de les meves paraules, no? Paraules crítiques. Crítica amb això, no? Filosofia metafísica és això, filosofia que creu que existeix alguna veritat, algun principi, alguna norma absoluta. És a dir, més enllà de l'espai del temps, universal, eterna i immutable. En font d'això, és a dir, que no hi ha ambigüitat. Per la metafísica no hi ha ambigüitat, no hi ha incertesa. Què fa la literatura? Justament la gran literatura des de la tragèdia grega, des dels tràgics grecs, per exemple, des de Sòfocles, des d'Èdip Rei, des d'Antígona, passant pel Quixot, per exemple, passant per Shakespeare, fins a arribar al món contemporani, fins a arribar a Dostoyevsky, a Virginia Woolf, a Kafka, fins a arribar aquí, justament el que fa la literatura és reivindicar aquesta incertesa. Les coses no són ni blanques ni negres, sinó que s'han de situar en un context, no? I això és aquest és el meu gran projecte.
És la prosa de la vida que tu contraposes, aquesta antítesi radical, no?, que es diu el pensament metafísic, no?
Sí, perquè Milan Kundera, en un dels seus assajos, que es diu El Taló, si no recordo malament, el que fa és justament dir prosa, aquesta paraula prosa, no suposa, no és el contrari només de poesia, no? Prosa i poesia, sinó que denota el caràcter temporal, ambigu, incert de la vida. Per tant, això a mi em serveix, aquesta noció de prosa, per contraposar-la a la noció de metafísica. És a dir, hi ha filosofies metafísiques i filosofies prosaiques. Hi ha ètiques metafísiques i ètiques prosaiques. Hi ha educacions metafísiques i educacions prosaiques. I jo em moc, diguem-ne, amb aquesta educació prosaica que s'inspira en els grans clàssics de la literatura.
Parles de la prosa, això, allò concret, quotidià, corporal, però important, i quasi potser l'únic realment important que podríem percebre, no? I també contraposes en tot aquest grup de l'experiència ètica versus la moral, que en parles molt, i també m'ha agradat molt això de la del ser-hi versus la del simplement ser, eh?
Sí. Clar, perquè normalment, fixa't que també nosaltres ens han educat que l'important no és tenir, no? L'important no és tenir, sinó que l'important a la vida és ser.
I ens hem quedat aquí.
Clar, i ens hem quedat aquí. i ens hem quedat aquí. Llavors el ser, jo crec que el ser, depèn de com s'interpreti, també és molt perillós, perquè el ser té a veure amb el jo, amb la identitat, no? L'important sóc jo, jo com a Joan Carles Mèlic, o jo com a català, o jo com a espanyol, o jo com a... I en base a aquesta identitat excloent, o que pot ser excloent, també s'han comès barbàries, no? Aleshores, per mi, l'important és fer un tercer pas. L'important, tenir és important, però no és el més important, ser és important, però no és el més important, i hi ha alguna cosa que és més important que tenir que ser, que és aquest, en català ho podem dir-ho molt bé, que és ser-hi, no? Ser-hi. Quan algú hi és, què vol dir que algú hi és, no? Doncs que algú t'acompanya, algú es preocupa de tu, algú té cura de tu, no? És a dir, això és l'ètica, no la moral, no la moral, l'ètica.
L'ètica, que tu parles que és una narració, també utilitzes aquesta metàfora doncs literària, no? Que no és una teoria, sinó que sempre és una narració perquè és flexible.
Exacte, aquesta és una idea fonamental. M'agrada moltíssim que ho diguis tu, perquè veig que realment aquest és el moll de l'os. És a dir, l'ètica és una narració perquè és flexible. Què vol dir que és flexible? Doncs que no es pot dir a priori no es pot dir el que és ètic. L'única manera de saber què és ètic és en la situació. Jo sóc un pensador de la relacionalitat i de la situacionalitat. Imaginem, per exemple, una persona que té 3 fills, no?
Com tu ara.
Clar, cada fill és diferent. I per tant, ser ètic és veure que tu no pots tractar els teus fills iguals, perquè cadascun d'ells té necessitats diferents, té sensibilitats diferents, i la mateixa paraula, el to, per exemple, el to que tu utilitzes amb un altre pot ser molt ofensiu, no? I tu has d'estar a l'altura, no? Aquesta expressió que a mi m'agrada molt, no? Estar a l'altura d'allò que l'altre et demana en aquell moment. Però això no es pot establir a priori, m'entens? Això no.
Sí, perquè a més fluïm, no? Llavors, si tractem aquell nen o aquella persona tal com pensem que és o que era, potser ens estem equivocant perquè aquella persona ja ha canviat, estem en una situació diferent i necessita altres coses, no?
Sí, perdona, és que la primera cosa, tu ho has dit molt bé, la primera cosa que hem d'entendre en ètica, no en moral, és que aquell ésser que tens a davant no és només un nen, d'això se n'ocupa la moral, sinó que és algú que té un nom propi. I això és molt important. Una filosofia literària, una filosofia narrativa com la que jo defenso, és aquella filosofia que diu el més important és el ser-hi, i perquè hi hagi ser-hi, tu has de veure un nom propi, no una categoria. Jo no estic davant d'un alumne, no estic davant d'un estudiant, no estic davant del meu fill, no estic davant d'un ciutadà de l'Unió Europea, estic davant d'una persona que té noms i cognoms.
No estem davant d'allò abstracte, sinó d'allò concret, i que precisament al contrari és el que ha portat algunes ideologies a fer tan mal, que és quan deshumanitzes el que està a l'altra banda, no? Allò quan amb els nazis i els jueus ja no els veien com a persones, llavors això els hi permetia pensar que no estaven fent tan mal, perquè en el fons eren animals o una altra cosa, i bueno, els deixava allò que dèiem, no? La consciència tranquil·la.
Clar, perquè l'ésser humà, això vull que quedi molt clar, és un ésser que necessita la moral, necessita les normes, els valors, tu els teus fills els educaràs amb unes normes de convivència, que algunes són pròpies de la teva llar i d'altres són pròpies de la nostra cultura. Ara bé, l'ésser humà no pot viure sense moral, però l'ésser humà tampoc pot viure només en moral, perquè només la moral és molt perillosa, perquè només la moral pot portar a la barbàrie. Els nazis, per exemple, jo l'esmento molt, aquest exemple, i tu també, no?, ho acabes de dir, els nazis no pecaven per no tenir moral, pecaven perquè només tenien moral. Quan dic pecar, vull dir el problema del nazisme, el problema del nazisme no és una absència de moral, sinó tot el contrari, un excés de moral.
D'això n'explicava la Hannah Arendt, no?, a la banalitat del mal, una mica.
Exacte. Quan Hannah Arendt diu això, la idea és arendtiana. Quan Hannah Arendt diu a la banalitat del mal, al Eichmann a Jerusalem, perquè de fet hem de recordar que aquesta obra tracta del judici d'Adolf Eichmann, no?, el tinent coronel de les SS responsable de la solució final, no?, de portar els jueus, als jueus i no jueus, als camps de concentració. Doncs quan Hannah Arendt descobreix, es diu, escolti, és que Adolf Eichmann complia la llei. El problema que tenia Adolf Eichmann és que mai no va tenir mala consciència de la llei.
Déu-n'hi-do. seguint amb aquesta heretgia teva que hem començat amb la religió de l'ateu, m'agrada molt també aquesta amb la que vas iniciar la sèrie, per dir-ho així, els teus fragments filosòfics, la lectura com a pregària, que és tan herètica com mística, no? M'agrada molt el títol, perquè fas una combinació quasi paradoxal.
Sí.
I es veu, que tu en aquests fragments que poses pràcticament com et surten del cap, no? Sense elaborar literàriament, vius aquesta experiència religiosa.
Sí, perquè per mi aquesta dimensió de pregar és una dimensió que després ho he treballat amb un altre llibre que acaba de sortir.
Que és, del qual en parlarem, sí.
Sí, després en parlarem. Té a veure amb aquesta inclinació davant una veu que té autoritat. Una veu que té autoritat, com els grans clàssics de la història de la literatura, per exemple, no és una veu que té poder. Evidentment és una veu que es pot criticar, però és una veu que mereix ser escoltada i que jo la necessito després per pensar. És a dir, un davant un clàssic, no? Davant aquesta lectura com a pregària, davant de Sòfocles, davant de Montaigne, davant de Cervantes, davant de Ramon Llull, davant de Shakespeare, un es treu el barret. No es treu el cap, No es treu el cap, però es treu el barret. No
és molt bona aquesta metàfora,
Es treu el barret. Jo porto normalment barret ara que tinc poc cabell. Sí. Ja ho pots veure.
En les fotografies, sí.
Internet. Doncs em trec el barret, no? Què vol dir treure's el barret? Diu, escolti, un senyor que fa 300 anys, 400, 2.500 anys, com el cas de Sòfocles o de Plató, que estan parlant, un es treu el barret i això mereix ser escoltat. I després, jo pensaré si això jo m'ho aplico, no m'ho aplico, estic d'acord o estic en contra. Però la idea aquesta d'inclinar-se és una idea de Virginia Woolf, no? La lectura, per poder llegir, un s'ha de poder inclinar. No només des del punt de vista corporal, que també, no? Quan un llegeix un llibre, normalment té, si més no, el cap inclinat, perquè és molt difícil de llegir, sinó també des del punt de vista, diguem-ne, espiritual o existencial, no? És a dir, és una veu que mereix ser escoltada. Però a partir d'aquesta veu que mereix ser escoltada, un ha de pensar alhora, independentment, no?
Però dius, també en el teu llibre molt interessant, que dius que per pensar cal silenci i que en aquesta societat de soroll el pensament queda reduït a opinió i tafaneria. Hi ha vegades que pensem i després realment no arribem més enllà de l'opinió, de la tafaneria, de la crítica, però no arribem a aquesta transgressió.
Exacte. Mira, això també és molt important. Quan es parla del silenci, per exemple, jo que em dedico a donar classes a una facultat d'educació, no de filosofia, però amb una facultat d'educació i que treballo amb futurs educadors, amb futurs mestres, sempre els dic, evidentment, és important el silenci d'abans de la lectura, no? Tu arribes a classe i has de dir als nois i noies, doncs feu el favor de callar perquè anem a llegir un text. Per tant, el silenci d'abans de la lectura, el silenci durant la lectura, no? Quan un professor o professora llegeix, necessita silenci. Però també cal un tercer silenci, que la nostra societat és molt complicat i que normalment no tenim massa present, jo diria. El silenci després de la lectura. És a dir, aquest silenci, de nou, la lectura com a pregària, no? És a dir, aquest silenci que després d'haver llegit cal guardar silenci, pensar, per pensar seriosament, per reflexionar, per meditar el que s'ha llegit. Jo per això intento, des d'un punt de vista tècnic, no?, de tècnica educativa, quan he de llegir un text realment important, no? Jo que sé, la mort de Sòcrates, per exemple, la mort de Sòcrates, sempre procuro llegir-lo gairebé al final de la classe, perquè aleshores aquest tercer silenci
ja es dona, no?,
amb el final, no? I ells o elles se'n van de classe amb aquest silenci, el silenci de la meditació.
Teatralitzes la teva classe, veig, perquè vas buscant el guió adequat al... Sí. No, està molt bé.
Sí, a mi en una classe és molt important aquesta dimensió teatral, dramàtica, no? A mi crec que seria fonamental que a les classes d'educació es parlés també d'art dramàtic.
Sí. M'ha sorprès moltíssim, però ja veig que, clar, ets una persona molt respectuosa també amb les idees dels altres, que quan t'han donat, diguéssim, temps de presentacions, espais, t'han tractat molt bé totes les organitzacions o fundacions religioses, com ara Religió Digital, Cristianisme i Justícia, quan tu potser vas explicar una idea un pèl transgressora per a ells. Com és aquesta bona relació?
Bueno, perquè és que jo, quan un dels meus editors, l'editor de Fragmenta, precisament, Ignasi Moreta, doncs en certa ocasió em va dir, escolta, defineix-te religiosament, perquè hem de saber què penses, no? Perquè jo mai m'havia definit d'una manera molt explícita. A mi se m'ha ocorre una fórmula que a l'Ignasi Moreta li va agradar molt i que després hem anat utilitzant, no? Jo vaig dir que jo sóc metafísicament agnòstic, però èticament cristià. Amb això vull dir que jo no crec en un primer motor. M'agradaria pensar que després de la mort hi ha una altra vida, però més aviat penso en aquests moments que no n'hi haurà.
Clar, del desig a la realitat, vull dir, tots ho podríem desitjar, no? Una altra cosa és quines evidències sembla que hi ha.
Clar. Per tant, jo diria metafísicament agnòstic, no ateu, agnòstic. No sé, però a mi m'interessa l'ètica cristiana. Perquè crec que la gran novetat del cristianisme és justament l'ètica. No la moral, però l'ètica. Què vol dir? Doncs mira, una cosa molt simple, i això és quan vaig amb aquests mitjans i vaig a fer xerrades dins amb universitats catòliques, sempre dic això. Mireu, Sant Pau diu a la primera carta dels cristians de Corint que hi ha la fe, l'esperança i l'amor. Però que el més important no és tenir fe ni tenir esperança, sinó estimar. Què vol dir estimar? Estimar és no ser indiferent al dolor de l'altre. És a dir, el teu dolor a mi m'importa, m'ha d'importar. Això és l'amor, això és l'ètica.
I m'ha agradat molt perquè en el teu llibre, això ho expliques molt bé, que ara utilitzem molt la paraula empatia, i que aquesta empatia pot ser fins i tot un obstacle, perquè empatitzar vol dir posar-te en la pell de l'altre, quan potser això no és tan important com acompanyar, no? I aquí parles de la compassió, no?
Sí, sí, perquè ara s'ha posat la moda la paraula empatia, perquè la paraula compassió sembla
antiga, no?
Sí, sembla antiga, sembla que remet això a la religió, i realment compassió vol dir patir amb l'altre. La paraula empatia, i això està argumentat, hi ha llibres que científicament, és a dir, des del punt de vista de la primatologia, per exemple, podríem citar, l'empatia simplement és contagi emocional. Contagi emocional. És a dir, quan un badalla, li contagia el badall a l'altre. Quan un plora, li contagia el plor a l'altre. Quan un riu, no? Però, clar, l'empatia no remet a una acció, no remet a cap acció. Jo puc empatitzar amb tu i no fer res, i no fer absolutament res. Per tant, l'empatia també és molt perillosa, perquè en cap moment denota un comportament, no? En canvi, la compassió és una resposta. És a dir, la compassió no és només que jo em poso al teu costat, sinó que faig alguna cosa per pal·liar el teu dolor. Quina cosa? Doncs mira, a vegades n'hi ha prou amb una abraçada sincera.
I tant. Joan Carles, ens quedem sense temps, però no vull acomiadar-me sense parlar d'aquesta recent publicació titulada La sabiduría de lo incierto, lectura y condición humana, que ha publicat Tusquets, encara no el tenim en català. Què ens en pots dir?
Doncs mira, aquesta és una obra que jo tenia en ment des de feia molts, molts, molts anys. De fet, quan vaig escriure la lectura com a pregària ja venia d'aquí. I és una mica la idea de què ens aporta la lectura dels clàssics, especialment dels clàssics, des del punt de vista humà, des del punt de vista de la condició humana. I la meva tesi és que l'autèntica lectura el que ens aporta és això, una saviesa de l'incert. De nou és una frase de Milan Kundera. De nou és una frase de Milan Kundera de l'art de la novel·la, no? Milan Kundera diu, el lector del Quixot descobreix justament aquesta saviesa de l'incert. Les coses a la vida no són ni blanques ni negres. Vivim abatzegades, podríem dir. Vivim abatzegades. Vivim amb cruïlles que no sabem a priori quina és la correcta. I això és el que ens ensenya la lectura dels clàssics. Per això jo crec que una educació sense aquesta lectura, sense aquestes referències a les grans obres literàries, és una educació que pot ser capturada perillosament per l'adoctrinament i que ens posa davant de les portes del totalitarisme.
Ens quedem amb aquesta frase final gairebé lapidària que hem de tenir en compte. Joan Carles, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a La Lletra Ferida. Esperem tornar-te a convidar perquè com que ets molt prolífic i aquest llibre de Tusquets ens el mirarem amb molt carinyo. Moltes gràcies.
Fantàstic, moltes gràcies a tu.
Vinga, adéu Joan Carles.
Adéu, bona nit. Adéu.